inversión desde un 6,99% de interés.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui estem a 3 de novembre i hem començat un mes especialment catastròfic per els vents que hem tingut. Estem en la Comunitat Valenciana en nivell 3 de plan especial d'incendis forestals. Risc extrem en quasi tota la Comunitat Valenciana. L'incendi de Montxelvo crema 2.000 hectàrees i obliga a desallotjar 4 municipis. Confinen Pòtries i es desallotja la Font d'en Carròs. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, feia aquestes declaracions alrededor de les 9 del matí.
Bueno, hemos tenido durante estas últimas horas bastantes focos, demasiados focos, bueno, uno es demasiado, ¿no? Focos de distintos incendios en toda la Comunitat Valenciana. Agradecer a todo el mundo la calma y la actividad y el intenso trabajo coordinado que durante toda esta noche se ha tenido. En este momento el único que queda es el más grave que tenemos aquí en el interior de la comarca de la Safor, con unas rachas de viento que ahora han bajado un poco. Anoche llegamos a estar en 110, 120 kilómetros por hora, ahora mismo estamos en 30, 40, pero no tiene previsión de bajar. Parece que a lo largo de la tarde tendremos alguna ventana de oportunidad, como me transmite la consellera y todo el equipo. Yo, en primer lugar, quiero daros los datos de hectáreas quemadas. Estamos en estos momentos aproximadamente en unas 2.000 hectáreas quemadas. Hemos evacuado y se han evacuado a aproximadamente unas 850 personas, sin riesgo, ni daños, ni heridos de ninguna clase, afortunadamente. Pero claro, ayer desde las 2 y pico que se produjo la primera llamada de alerta, pues el viento ha corrido como la pólvora, ¿no? El viento ha sido el principal combustible de todo esto, en estos momentos sigue siéndolo. Y cualquier cambio en las rachas del viento pues puede ser complicado. Por tanto, ¿qué nos toca hacer? Pues llamar al máximo a la prevención, llamar al máximo a cualquier desplazamiento hacia esta zona pues que se evite, saber que cualquier actividad que resulte más o menos peligrosa hay que evitarla de todas, no solamente en esta zona sino en cualquier punto de la Comunidad Valenciana, porque las rachas de viento todavía son imprevisibles hacia dónde pueden ir y siguen siendo fuertes, siguen siendo elevadas. De hecho, ya digo que puede incluso empeorar en algunos momentos. Y sobre todo quiero aprovechar, y la Generalitat Valenciana quiere aprovechar, para dar las gracias a todos los operativos que están aquí. Quiero en primer lugar dar las gracias, por supuesto, a los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana, pero con la colaboración de la UME, con la colaboración del Ministerio, que en este momento está desplazando medios aéreos contundentes y potentes que nos ayuden. Hay algunos medios aéreos que por los grandes vientos que hay no pueden operar, necesitamos maquinaria de mayor volumen y el Ministerio ya está enviando maquinaria, medios aéreos de mayor volumen. Quiero agradecer al Gobierno de la Región de Murcia, quiero agradecer al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, por supuesto, al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que tenemos ahí la frontera del Serpis como un momento muy especial que esperamos que no lo cruce, que no cruce el Serpis. Estamos ahora mismo en esa perspectiva y en ese trabajo. Y la colaboración, ya digo, Gobierno, UME, distintos consorcios provinciales de bomberos, las comunidades vecinas. Quiero agradecer porque la coordinación aquí es fundamental. Los medios concretos para el momento concreto están apareciendo. y ahora mismo están saliendo ya los efectivos. Esta noche, como bien sabéis, por la noche los medios aéreos no pueden salir, y ahora ya vamos a la combinación de los distintos operativos aéreos, terrestres, de las distintas unidades, ¿no? Ya digo que son ahora mismo 850 evacuados en distintos puntos, algunos diseminados y algunos concretos. Quizá lo más delicado ha sido un centro social que estaba en el municipio de Ador, que han sido evacuados sin ningún problema. Ahora mismo no hay previsión de más evacuaciones, no la hay. Ya veremos cómo funciona y cómo evoluciona esta mañana, tanto el viento como el fuego, o las dos cosas juntas, pero en este momento no hay preavisos de más evacuaciones de las que ya se han producido. La última fue casi a las 5 de la mañana, ¿no? Esta noche. Esto es lo que os podemos contar hasta el momento, y como siempre deciros que, a pesar de esta situación tan crítica, pues que nos seguimos sintiendo pues muy orgullosos de los efectivos que están aquí, que lo están dando todo y que tienen un ejemplo de profesionalidad y que son un seguro para todos nosotros de primer orden.
Presidente, ¿sabes algo sobre el origen del fuego?
No, todavía no. La investigación se desarrollará, pero todavía no podemos dar datos de ninguno. Lo hemos preguntado, no es el momento todavía ahora de saber el origen. No os lo podemos decir porque no hay conclusiones todavía.
Presidente, por lo que está diciendo, pero por reconfirmar, ¿se van a incorporar los medios aéreos? Porque se estaban comentando con las rachas de viento, no se sabía muy bien si se van a incorporar, ¿a qué hora?
Hay potentes medios aéreos. En este momento la noticia que tengo es que estaban repostando en Albacete los medios del gobierno de España, dos medios aéreos creo que son los que se están desplazando hasta aquí, al margen de los medios más pequeños, de menor volumen, con los que estamos contando aquí ahora mismo. Pero hay algunos helicópteros, hay algunos medios aéreos que en algunos puntos no pueden operar porque el viento es muy fuerte, necesitamos maquinaria aérea más contundente, ¿no? Y ya han llegado los efectivos del gobierno de la región de Murcia. La consejera de emergencias acaba de comunicar a la consellera de Castilla-La Mancha que ya han autorizado un refuerzo que viene con operativos y unidades de Castilla-La Mancha, y esta es la situación de colaboración ahora mismo, junto con la UMO, por supuesto, que siempre son bienvenidos porque la verdad es que son extraordinarios trabajando. Muy bien, pues muchas gracias.
Branques trencades, senyals caiguts i conalls d'incendi. El servei d'emergències intenta contindre aquests efectes del Ciarán, de la borrasca. Tres persones van resultar ferides ahir per la caiguda d'un mur de vidre. I també a Castelló, a Castelló de la Plana, ens trobem en la Pinada Tanca des de les 9 del matí, i poc abans de les 8 de la nit l'Ajuntament va anunciar la caiguda de teules en una finca situada al carrer del Romaní amb la plaça de l'Espigol, a la zona del parc geòleg José Royo, i va obligar a traslladar el trànsit per a vianants i vehicles a aquesta plaça, a més de retirar alguns cotxes aparcats. Els vianants podien accedir als habitatges per les voreres. Actuacions dels bombers de la Diputació de Castelló. Retirada de planxa metàl·lica d'una gasolinera en les Alqueries. Valles publicitaris en diferents punts de la província. Arbres caiguts en les Useres, Navaja, Segor, Borriana i Vila-real. I en Onda, dos incendis. El primer, en una zona de la Pinar, de Onda, en la urbanització de Onda Pinar, en la Rambla, i posteriorment i també a Onda, sobre la una del migdia, en la planta de reciclatge també es pren foc, i a causa del vent es va expandir a les zones forestals dels costats. Els efectius han treballat durant tota la nit per a controlar l'incendi a la planta de reciclatge de Onda amb el recolzament de maquinària pesada. L'incendi es troba controlat, però viu. I aleshores d'ara els bombers treballen en el sostre de la piscina de l'Alcora, que està greument afectada per els forts vents d'ahir, i en la retirada d'un arbre de grans dimensions que ha caigut al passeig de Gèrica. Des d'ahir per el matí s'han realitzat 33 actuacions dels bombers de la Diputació de Castelló. I el mes d'octubre reflecteix una pujada de l'atur en més de 200 persones. En total, són 35.600 persones. En el còmput anual, no obstant això, que l'atur ha caigut en prop 2.000 persones. De les més de 220 persones que han passat a estar en situació de desocupació a l'octubre, pràcticament la totalitat venen de treballar en el sector serveis. De les més de 35.600 persones aturades, 14.100 són homes i 21.500 són dones. Homes, la franja d'edat amb més parats és la de menors de 20 anys, mentre que en el cas de les dones és a partir dels 30 anys quan més atur es registra. En global són quasi 2.000 aturats menys que l'octubre de l'any passat.
Estás a la 92.2 FM.
Este cap de setmana, anima el submarí per partida doble. Dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Sporting de Gijón. I diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Athletic Club. El teu alè ens fa més forts. Recorda, dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Sporting. I diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Athletic Club. Endavant, croquets!
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Mejorar.
Miren, este matí a les 8 del matí la ciutat de Vila-real organitzava, celebrava, perdó, un ple extraordinari per dos punts que es va quedar fora divendres passat i han anat avui al ple. Un era un préstec de 1,3 milions d'euros i l'altre era una subvenció per una associació. Un eixit endavant i l'altre, el préstec, no eixit endavant. Sí, la subvenció que li donen a l'associació Conquistando Escalones. Miren, la nota de premsa que ens envien per part del govern, el govern és el govern socialista, que està governant en minoria, en l'actual alcalde, José Benlloc, que és alcalde fa 12 anys, diu que l'oposició en conjunt, el Partit Popular, Compromís i Vox, han bloquejat amb els seus votos en contra durant el ple extraordinari celebrat a primera hora del matí l'expedient de suplement de crèdit dirigit a contratar una operació de préstec per a pagar 1,3 milions d'euros en sentències firmes, pese a totes les explicacions que els han donat i la documentació presentada per la regidora d'Hisenda, Sabrina Escrits. Posteriorment tinc la primera nota de premsa, que és la del Partit Popular, i en la nota de premsa del Partit Popular el que em diu és que el Partit Popular frena que Benlloc continuï endeutant a la ciutat després d'haver demanat més de 32 milions d'euros en préstec en 12 anys. Els populars rebutgen la sol·licitud d'un nou crèdit i diuen que no avalaran un préstec quan ni tan sols coneixen l'estat actual d'execució dels pressupostos. Això ho assegura Adrián Casabó, que ell és el portaveu del grup popular en l'Ajuntament de Vila-real. Però el tenim així. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Un ple per a que les persones que l'hem vist, molt tens, on jo he vist un alcalde que no donava crèdit a el que vostès estaven... Ell considerava que vostès havien donat el vot a favor després de la reunió d'ahir i, sin embargo, no ha sigut així.
Bueno, yo creo que ahí pueden hablar varias cosas, ¿no? La primera sería que queda demostrado que ese gobierno en minoría del Partido Socialista, pues es el que es, ¿no? Yo creo que es preocupante que el alcalde de la ciudad no haya conseguido durante hoy estos días convencer ni a un sol regidor, ni a un sol, que no siga del seu partido. No me han votado a favor de esta operación de préstec, que es 11 regidores del Partido Socialista. Cap regidor més li ha convençut les explicacions que ha donat el govern, no? I crec que nosaltres hem explicat molt bé i en el mateix ple d'avui s'ha vist que quan són temes que són per a millorar la qualitat de vida dels veïns, que se presenta tota la documentació en temps i forma, que se pot analitzar, que se veu que és correcta, el Partit Popular no va ser un obstacle mai a això. En canvi, quan siguen coses que ens generen dubtes, que no estan clares i que en este cas venen a endeutar més els comptes de l'Ajuntament, pues ahí evidentment el Partit Popular no va donar els seus vots, no? I ho comentàvem i ho tinc així també per a que vostè puga veure. Este és el llistat de préstecs que amb governant el Partit Socialista en Vila-real s'han demanat en els últims 12 anys. 32.579.844,73 euros són els préstecs que ha sol·licitat el Partit Socialista a governar aquesta ciutat en els 12 últims anys. Nosaltres, una de les coses que demanàvem veure abans de prendre la decisió que havíem de prendre en el ple d'avui era conèixer l'estat d'execució del pressupost, és a dir, a dia d'avui, dels diners que teníem pressupostats per a 2023, ahir l'alcalde ens deia el pressupost més fictici de la història de Vila-real. Pues volíem conèixer a dia d'avui quins diners s'havien gastat d'aquest pressupost i quins diners quedaven per gastar. Crec que això era bàsic. L'alcalde avui deia, tergiversant les meues paraules, com sol fer, que jo no havia dit, i és impossible, vostè ha dit que no se poden incorporar remanents del pressupost. Per suposar que no, però sí que se pot fer el que ha fet avui en l'altre punt, que és una modificació de crèdit. Mira, per a que veges també perquè les justificacions que ells havien fet, mira, de les sentències que hi parlaven hi ha una de setembre de 2021, han passat 2 anys, una d'abril del 22, i en concret de la que hi parla, de que la justícia ens està apretant perquè hem de pagar, la tinc així, esta sentència està declarada firme en fecha 1 de diciembre de 2022. O sigui, fa més d'un any que està aquesta sentència en firme demanant que l'Ajuntament de Vila-real faci front en aquest assumpte total de 105.639 euros. De veritat, ens hem de creure que en un any l'alcalde no ha estat capaç de treure 105.000 euros per a pagar això i ara ens apreta la justícia un any després. En el mateix ple d'avui hem fet una modificació de crèdit per a uns altres temes per un valor superior a aquests 105.000 euros. Per tant, esta en concret, que és la que apremia el temps, s'haguera pogut pagar fa molt de temps en temps i forma. Per això, el nostre posicionament, no anem a demanar un préstec que endeute més a esta ciutat mentre no coneguem la realitat i pensem que al final això s'ha convertit en la tònica habitual del govern socialista en Vila-real. Quan hi ha qualsevol problema, un préstec, un préstec. Ells que han criticat tant alguns préstecs, jo recorde, no?, que el senyor Benlloc ha fet molta bandera del préstec de 20 milions d'euros que va demanar el Partit Popular. En ese préstec jo he vist un nou jardí en Vila-real, he vist obrir l'Avinguda França en l'Aixida que va a Castelló, he vist una nova biblioteca, he vist un desdoblament de la carretera d'Onda. Jo en els 32 milions i mig d'euros de préstecs que ha demanat el senyor Benlloc no sabria dir-li què ha passat en esta ciutat en esta última dècada, no? Per tant, això és el nostre posicionament, és clar, i si a ell li pareix malament que els grups votem, crec que en llibertat, i després de conèixer la informació, pues cada grup ha pres la decisió que havia de prendre, no? Igual que en l'altre punt, i si vol parlem també, hem votat a favor perquè hem vist les coses clares i veiem que hi ha un objectiu clar d'aquests diners, pues en este cas el nostre vot ha sigut negatiu.
Primer quedem-nos, si li pareix, en el que hem abordat primer, que és eixa negativa per part del Partit Popular per eixe recolzament del préstec de 1,3 milions d'euros. Vostès argumentaven estos dies de darrere que no podien donar el seu suport si no coneixien la veritat. Bueno, la regidora d'Hisenda continua afirmant que els han donat tota la documentació.
Sí, bueno, ens han donat, evidentment, la documentació que va en l'expedient relativa a aquests pagaments que n'hi ha que fer, per suposat, i evidentment n'hi ha que complir amb el que ens demana la justícia, n'hi ha que pagar el que toca pagar, però en cap lloc diu en aquestes resolucions que hi hagi que pagar-lo mitjançant un préstec. Això no ho diu aquestes resolucions, no? L'alcalde avui me deia, digue'm vostè d'on he de traure els diners. Jo dic, no conec l'estat d'execució del pressupost. No sé a dia d'avui els diners que estan per gastar en el pressupost de 2023. Sense conèixer aquesta informació, jo no puc fer cap proposta a la lleugera d'on hi ha que traure o no traure aquests diners, no? Per tant, n'hi ha que ser seriosos. Esta mateixa setmana sentíem com la regidora d'Hisenda i portaveu del govern municipal traia pit perquè havien fet en els últims mesos pagament, havien fet front al pagament de 11 milions d'euros en contractes, en serveis, en deutes pendents a proveïdors, correcte, en deutes a xicotetes i mitjanes empreses d'este poble que se'ls devien diners des de l'any 23, part del 23, 22, 21, inclús en alguns casos el 20. És que aquests 11 milions d'euros que ja diu que han pagat ara, si haguera hagut en maig un canvi de govern, els haguera tingut que fer front el nou govern municipal, a pesar de no ser fruit d'una decisió d'aquestes persones, no? De ser d'un anterior govern. Per tant, ahí està la realitat, no? L'alcalde me parlava, vostè, si això, pel·lícules per a no... Conta vostè pel·lícules per a no dormir. Els que no dormen són aquests xicotets de les empreses, aquests autònoms de Vila-real, que se'ls deuen diners des de fa més de 3 anys per la mala gestió del Partit Socialista i que inclús se neguen ja a treballar per a l'Ajuntament de Vila-real. A aquesta gent sí que li lleva la son la política econòmica i la gestió que està fent el govern socialista de la nostra ciutat.
Vostè sap que si no se paga esta sentència, que ja es ferma, se tindrà que pagar un 25% més, no?, de la quantitat.
Però és que avui no s'ha aprovat en el ple pagar o no la sentència. No s'ha votat avui en el ple respondre de manera afirmativa o no a aquesta reclamació d'aquests diners. S'ha votat que no a demanar un préstec. N'hi ha altres vies, com li explicava abans, per a fer front a aquests pagaments, no? I si en aquest cas aquesta sentència, que és l'única que per la qual de moment ens demanen celeritat, és que aquesta sentència es firma des de l'1 de desembre de 2022.
Sí, però l'alcalde el que li deia a vostè és que el que farà serà retallar en associacions i demés, que sí que els donen uns diners i tindrà que fer fora aquesta sentència en diners que tindrà que retallar d'altres. Pues,
però és que això avui mateix s'ha quedat evidenciat en el ple que no és aixina, no? Com li deia, ha hagut una modificació de crèdit per a ficar diners que no estaven, per a coses que no estaven i que s'han de fer, com reparar una caldera en el pavelló Bancaixa que porta trencada des del mes de febrer, han passat uns quants mesos, per a posar mobiliari que falta perquè diuen que els treballadors de serveis socials no tenen tots cadira per asseure o equips informàtics que fan falta, o està...
I això també s'ha aprovat.
Correcte, o este conveni en Conquistant dos Calones, doncs aquests 130.000 euros han eixit d'una modificació de crèdit agafant diners d'altres llocs per a ficar-los ahí. I això 130.000 euros, i hem tingut diverses modificacions de crèdit en el que portem de legislatura, a pesar de que el pressupost va entrar en vigor en el mes de maig. I per tant...
La sentència, vostè sap la quantitat que puja, la que és obligatòria, se pot dir?
Sí,
la tenim...
és estada, sí.
La quantitat.
Esta que es firme en 1 de desembre y que ara, o sea, es que es curioso, ferma desde el 1 de desembre del 22 y a data 20 de octubre de 2023, casi un año después, claro, la justicia pregunta, ¿qué ha fet vostè sobre eso? ¿Vale? Y se en concret puja a 105.639 en 94
que
euros.
Que esa es la que es debería pagar ya mateixa.
Que, ya, que no, ya s'haguera tingut que pagar.
Y la resta hasta al millor 300.000 euros los han explicado para que...
Sí, sí, son altres sentencias y si es no aprima tan el temps y ni ahora que vore, por ejemplo, es lo que yo le diría a vostè, algunas de estas sentencias son del 21 y del 22. Vostè va aprovar este mateix any, ha aprovat un pressupost que va entrar en vigor en maig del 23, ¿vale? Que esa es una otra tónica habitual de este gobierno. Ha habido un presupuesto desde que gobierna el Partido Socialista en Vilareal que ha entrado en vigor el 1 de gener del año, que es lo que fan todas las administraciones en este momento, están presentando escomptes para el año que ve. Y así, per tónica habitual, el presupuesto siempre se incorpora tard. Pues en ese presupuesto que se va a aprobar molt entra del año y que va a entrar en vigor en maig, alguna de estas cosas que era urgent ya se hagueren pogut incloure no ara, sino fa mesos. Això és el
que... Vostè li ha preguntat el per què no s'ha fet front a este pagament que no és 1.300.000 euros sinó que són 100 cingles que apremien. Què li ha dit per què no s'ha fet front a este pagament?
Pues ell m'ha tirat pel camí que t'he dit abans, no? Que vostè no sap, no se pot fer, els remanents no se poden utilitzar. Jo no li he parlat en cap moment de remanents. Per supost, els remanents fins que no se tanca el pressupost no se poden utilitzar. Però aquestes modificacions de crèdit com la que s'ha fet avui, sí, i és més, el que li estava comentant ara, no feia falta ni esperar-se fer una modificació de crèdit. I esos 105.000 euros podrien estar ja pressupostats en l'actual pressupost que va entrar en vigor en el mes de maig. Per tant, opcions n'hi han. Com li dic, no se'ns ha mostrat en tot tipus de detalls quina és la realitat actual econòmica de l'Ajuntament i, per tant, sense aquesta informació, sense conèixer i coneixent la trajectòria d'estos 12 anys, nosaltres no anem a avalar un nou préstec que, com li dic, portem ja més de 32 milions i mig d'euros en préstecs en estos 12 anys de govern socialista.
El que veig jo des del meu punt de vista és que, això ja no parlem ni dels pressupostos, me fa l'efecte que no se van a presentar ni pressupostos, perquè si no es han donat els comptes de com està en este moment l'Ajuntament, ja entendran que aprovar els pressupostos, si no ha sigut capaços de posar-se d'acord ahí.
Bueno, jo no perd l'esperança en que això servisca per a que el govern canvi la manera de fer i de procedir, no? Jo crec que ho he comentat alguna vegada quan he vingut a esta casa. Si jo fos alcalde en una situació de minoria, no portaria cap assumpte al ple sense haver treballat prèviament tindre els suports necessaris, no? I com li dia, este matí ho hem vist, l'alcalde de la ciutat ha estat incapaç de convèncer a un sol regidor, i només en que ho haguera fet en dos, haguera pogut traure i se preste que hi volia endavant, no? Però, evidentment, pues, jo crec que la gestió... el que ho porta fent durant molt de temps i per tant té ja una trajectòria que es pot valorar, pues jo crec que no n'hi ha confiança suficient, almenys pel nostre grup, i s'ha vist demostrar que tampoc pels altres, per a validar una operació com la de que és demanar 1,3 milions més d'euros en préstecs, no? Pues jo crec que hauran de treballar d'una altra manera, hauran de comptar més amb l'oposició i assumir que no tenen la majoria que necessiten i, per tant, han d'anar treballant els temes i donant també participació a altres grups en la manera de gestionar este ajuntament.
Bé, això va ser la impressió que vam tindre després de la reunió. Després van eixir uns titulars que diuen que l'oposició pues, anava, com diuen, està allanando el camino per plegar, se posposa el ple i este matí arriben igual. És a dir, en aquesta conversa que van tindre, a més va ser llarga i extensa, estan en el mateix punt de partida que estaven ahir?
Ja t'he dit que certa informació que s'havia demanat, com és l'estat d'execució del pressupost, ahir seguíem sense tindre. La regidora ens va reconèixer, sí, vostès ho van demanar la setmana passada en comissió, ho van demanar per escrit, però no està, no els ho anem a facilitar. I, per tant, sí que l'altre punt ahir va quedar clar que anava a aprovar-se. Jo inclús, ja que ahir n'hi havia un ple convocat que se va desconvocar, i inclús es vaig convidar, no desconvoquem este ple, i este punt que tenim clar, perquè en comissió ja he sigut favorablement, ja que està convocat i dictaminat per al ple, portem-lo, aprovem-lo i que ja seguisca i se tràmit. Bueno, al final ha sigut un dia després, tampoc va de la cosa d'un dia, però que li dic, li torno a repetir, quan les coses estan clares, quan se veu que és un assumpte que millora la vida dels nostres veïns, quan s'ha presentat la documentació en temps i forma i veiem que les coses estan clares, el Partit Popular no serà un problema per a aquelles coses que es endavant. Pues en altres temes com este que hem vist avui, que crec que n'hi ha molt més a dir, molt més a estudiar i molt més a explicar, pues ahí, evidentment, quan hi ha un dubte, i en este cas que era endeutar més la ciutat, demanar un nou préstec, pues ahí, evidentment, el Partit Popular no ho ha vist clar i per això el nostre vot ha sigut negatiu.
Clar, però vostès deixen ahir de la reunió, decideixen posposar el ple, se torna a reunir el grup i no recibixen ninguna crida, ninguna documentació més, és a dir, no els diuen res, i entonces què esperaven este matí? És que, sap lo que és que les negociacions normalment per arribar a consensos no són, mos oblidem i demà mos tornem a sentar, dic jo,
per això li diria que crec que n'hi ha que canviar un poc, bé, ens han donat informació, faltava, és que això no és cap no és cap bona voluntat de ningú, és que és una obligació que com a regidors en l'Ajuntament tenim de tindre accés a la informació, no? Però que tu me dones una informació no significa que jo vaig a votar el que tu vols que vote o el que a tu t'interessa que vote, no? Jo puc tindre tota una documentació, analitzar-la i a pesar de tindre tota la documentació decidir que jo no vaig a validar, en este cas, un préstec de 1,3 milions d'euros.
He vist per primera volta com sí que ara l'alcalde ha carregat directament contra vostè, eh?
Bueno, no sé per què no ho ha fet, els altres dos grups han votat el mateix que jo i evidentment s'ha dirigit a mi en la seva intervenció que ha fet després del punt. Bueno, evidentment ell pot contar la seva versió conforme consideri, igual que jo he fet en el ple i estic fent així, pues explicaré als veïns el motiu pel qual el Partit Popular ha votat que no a traure un préstec de 1,3 milions d'euros.
La pròxima reunió que tindran s'han quedat emplaçats per algo més?
Sí, a veure, i la nostra voluntat és seguir intentant col·laborar i proposar i traure temes importants per endavant, no? Avui mateix coneixíem, i crec que és una molt bona notícia, que el Consell de Carlos Mazón ha desbloquejat el Centre de Salut de Torremosa. Recordaran que hem tingut moltes notícies, uh-huh, molts anuncis, uh-huh, moltes visites de l'anterior govern del Partit Socialista en la Generalitat prometent este centre de salut, inclús ficaven els diners cada any en el pressupost per a fer-lo, i avui hem descobert que és que no estava ni el projecte, no? El que ara se va a licitar és el projecte, la redacció del projecte per valor de prop de 100...
Ho han descobrit avui?
Avui, ahir se va fer públic per part de la conselleria, seran 150.000 euros pràcticament per a redactar aquest projecte, uh-huh, per tant, en el pressupost ja s'incorporaran ara quan s'aprova aquests diners, se redactarà el projecte i el següent pas, el següent any serà ja la construcció d'aquest centre de salut. Per tant, hem vist que alguns, allò que prometen, i recordo quan el president Mazón va estar així en campanya electoral firmant aquest compromís davant dels veïns, avui és una realitat. I encara així, quan si aconseguim aprovar aquesta declaració de peticions de la Generalitat, seguirem posant el centre de salut de Torremosa, no? I això és una de les coses que ens queda pendent. Recordaran també que l'alcalde pel seu Conter va anunciar aquesta declaració institucional de peticions a la Generalitat Valenciana, que sempre hem acordat entre tots els grups, li van dir que pensàvem que esta no era la manera, ens hem reemplaçat la setmana que ve a tornar-nos a sentar, cada grup ha fet les consideracions que ha cregut oportunes, això és el que voldríem que s'haguera fet abans, no ja després de fer l'anunci, ens sentarem, parlarem, sí que és cert que ja així ens ho hem traslladat a l'equip de govern, que hi ha algunes coses que no acabem d'entendre, o sigui, des de l'any passat l'última petició que vam acordar tots els grups a d'ara, apareixen 15 noves reivindicacions a la Generalitat Valenciana. Jo crec que en un any no s'han creat 15 noves necessitats en Vila-real, o almenys 15 noves necessitats que haig de pagar la Generalitat Valenciana. Entonces, això volem que ens expliquen per què, i crec que la gent ho entendrà, no? Si el pàrquing de l'Avinguda Pius 12 baix de la biblioteca porta tancat 12 anys, no entenc per què durant 12 anys no li hem demanat això a la Generalitat Valenciana i ara sí que li ho demanem, no? Pues aquestes coses són les que ens hauran d'explicar. Nosaltres, com sempre, i governe qui governe, encara que estigui el nostre partit en l'administració, serem reivindicatius, però crec que n'hi ha que ser també coherents i rigorosos en allò que demanem, no? Que a mi ara se m'ha ocorrit comprar l'edifici de l'antic bingo i que això m'ho haig de pagar la Generalitat Valenciana, pues bueno, jo crec que n'hi ha altres prioritats, com pugui ser la sanitat o l'educació, abans que demanar-li a la Generalitat diners per a comprar més edificis en Vila-real.
Vostè quan demana aquest exercici de transparència per saber els comptes de l'Ajuntament de Vila-real, sé que és molt cautó i no me contestarà, però bueno, jo li pregunto, s'espera sorpreses?
És probable, no? Pel mateix que li dic, si ara mateix s'han pagat fa uns mesos 1 milió i pico d'euros en factures pendents d'altres anys, pensen és veïns, si jo i esos diners que són de factures del 21, del 22, del, ho haguera pagat en aquest moment, ara aquests diners els tindria per altres coses. No? I n'hi haurà que preguntar-se també per què estem tardant 3 anys en pagar factures per serveis que s'han prestat a esta ciutat. No? Pues crec que el caos en la gestió econòmica no és que ho diga el Partit Popular, és que crec que és un fet evident i qualsevol que treballa per a aquest ajuntament sap el que costa que aquest ajuntament pague en temps i forma, però després veus que l'ajuntament segueix fent moltes coses, organitzant moltes coses i augmentant aquesta bola i evidentment, com li dia, no? Els qui ho passen malament són aquells que tu saps en una xicoteta empresa el que suposa que una administració te dega tants diners i s'endarrerisca tant en els pagaments, no?
Quan han entrat al ple, sabien vostès lo que anava a votar res de més grups?
No. Jo, bueno, suposava en el punt de, en el suplement de crèdit 29-2023, que és correcte, que és el de l'entitat de Conquistando Escalones i les altres reparacions que li he comentat, entenia que s'anava a a favor perquè ja ahir en comissió els grups van votar d'aquesta manera, no? Però l'altre desconeixia, evidentment, cada un dels grups que és el que anava a fer. Jo sabia el que anava a votar el Partit Popular i per això he explicat clarament per què dice vot negatiu.
Després han tingut una junta de govern local, no?
Bueno, això són els membres del govern que s'hauran reunit en junta de govern local. Ahir no estem els membres de l'oposició.
Adrián, jo estic pues això, molt a l'expectativa de que vostè després de que ha passat l'estiu estem començant a veure ja pues això, que al final aquesta majoria en aquest moment no la té José Benlloc i és ara quan pràcticament estem veient tots que sí que s'haurà d'assentar més voltes, posar la cadira al mateix nivell, no, almenys.
Sí, jo és el que espere, no? I al final això crec que avui queda molt clar en el ple, no? No se trata de votar que no per sistema tot, quan les coses se fan bé, responen a una necessitat i se fa una tramitació de manera correcta, no tenim cap problema en votar a favor com ha quedat demostrat en el ple d'avui.
Clar, jo aniria més enllà. N'hi ha hagut algun tipus d'amenaça si no se votava a favor perquè diuen que no se podrà pagar este...
Bueno, no sé si no consideraria tampoc una amenaça, sí que se'ns ha repetit diverses vegades i avui una altra vegada en el ple que això va ser responsabilitat dels 25 regidors, això ara ja no és responsabilitat
meva. Això és una amenaça o no és una amenaça?
Bueno, se pot interpretar cada un com vulgui, no? Jo no tinc cap problema, sé molt bé el que hem fet i el que hem votat i com li dia, l'obligació està en pagar el que una sentència judicial diu que n'hi ha que pagar. La sentència judicial no diu que per a pagar ja haig de demanar un préstec, no? Però insistisc, quan els temes són importants, avui en este hem votat a favor, la setmana passada que n'hi havia que demanar una subvenció per a instal·lar plaques solars en edificis municipals, que crec que és algo important també, el Partit Popular va votar a favor. Per tant, quan les coses siguen importants, el Partit Popular no va ser un obstacle per a que la ciutat avance i en aquelles coses que siguen d'interès general i que beneficien i que milloren la vida dels nostres veïns, anem a estar sempre ahí.
Sí, però en aquest moment, si les coses ho treuen davant, va ser responsabilitat dels 25.
Bueno, jo crec que al final la responsabilitat de la gestió la té qui gestiona i encara que siga en minoria, el govern, almenys fins avui, 3 de novembre, és del Partit Socialista, encara que siga en minoria. Per tant, la responsabilitat de la gestió la té el Partit Socialista, no ningú més.
Pues Adrián Casabó, gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat el que ha sigut el ple d'avui, de les 8 del matí, que jo és un ple que se retransmetís, però clar, i ses hores, pues poca gent ho sabia.
És complicat, que la gent pugui estar pendent.
Pues moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Deprimí con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad,
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputació de Castelló.
Eutens d'Empropet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Las cuatro... Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a Leonauto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Villarreal y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
I després del portaveu del Partit Popular, està així en Ràdio Villarreal la portaveu del grup municipal Vox, Irene Herrero. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Este matí a les 8 del matí, molt, molt matiners, estàvem tots ben pendents si vostès des d'ahir, que se va aplaçar el ple, avui havien canviat d'opinió. Però la cosa ha continuat igual, no?
Sí, bé, per el que respecta al grup Vox, a nosaltres no vam canviar el vot, ja teníem clar ahir el que anàvem a votar. De fet, nosaltres vam proposar que si no se volia retrasar el plenari no teníem cap problema, perquè nosaltres ja teníem tota la documentació que ens havien facilitat, ja molt l'havíem revisat, molt l'havíem estudiat, i teníem clar el nostre vot. Se va decidir que s'aplaçava avui. En la Junta de Portaveus que vam tindre se'ns va donar algo més de documentació, dos documents, i tampoc ens van fer canviar d'idea.
És a dir, vostès volien la documentació que era referent a aquesta sentència, o el que volien és saber exactament com està l'Ajuntament, la situació econòmica de l'Ajuntament?
Correcte. Lo segon, nosaltres vam demanar, de fet ho va demanar tota l'oposició en bloc, vam demanar el pressupost executat a fecha d'avui o a fecha d'ahir o de la setmana passada. Ens donava igual. Però el saber el com estava, en què ens l'hagueren donat el pressupost executat en data del dimarts o dimecres, de la setmana passada, mos haguera donat igual, perquè per una setmana de diferència a vegades tampoc se'n va tant. Però si no sabem com estan els comptes en l'Ajuntament, quants diners queden, en què se ho han gastat, en què no se ho han gastat i de què disposem, no podem aprovar el... Anem a demanar un préstec d'un 1.400 o 1.300 i algo. Primer hauríem saber quins diners són els que queden en l'Ajuntament, quins podem aprofitar o pessigar d'ací, pessigar d'allà, per poder rebaixar este préstec i després decidir.
Bueno, en el ple li ho han dit, el senyor alcalde ha dit ben clar que si vostès no aproven això hauran de llevar subvencions a associacions i altres partides que n'hi ha de serveis socials també, no exactament de serveis socials, però sí de coses que ja estan adjudicades.
A veure, tenim que tindre clar que el que són contrats no se poden tocar, estan firmats i per tant, per més que ell me diga que se pot llevar això o se pot llevar l'altre, el que està firmat és intocable. Per tant, tots els contrats, tots els contrats que estan legals, oficials i que s'han acceptat per el plenari o per l'Ajuntament són inamovibles. És a dir, és algo que tots estem d'acord i que anem a seguir estant d'acord. Que poden llevar subvencions que ha decidit l'equip de govern que se donen? Pues, bueno, pues ara veurem, se destaparà quines subvencions n'hi han, a qui se donen i quan se donen i per què se donen. Perquè a fecha d'avui...
Hombre, retallades no ne tindrà que fer en algun lloc.
Efectivament, però l'oposició podrem veure exactament com estan aquests diners i a qui se li donen i per què, que a fecha d'avui no ho sabem.
Si en aquestes hores que han posposat del ple els hagueren donat l'estat de comptes de l'Ajuntament, haurien canviat el vot?
Primer hauríem d'estudiar com està el pressupost i entonces haguerem decidit si canviàvem, si no canviàvem o què era el que fèiem.
I clar, perquè a mi el que me xoca és si l'alcalde sabia que no anava a donar-los el que vostès demanaven, perquè ajorna el ple.
Pues això és un dubte que el grup Vox tenim, el per què se va fer, perquè se va ajornar 24 hores i seguia faltant documentació. Sí que és veritat que ell ens va dir que anaven a facilitar molt, però el ple ha passat i la documentació els tenim sense tindre-la. Uh-huh. Per tant, no té molt de sentit el aplaçar una cosa per tindre tota la documentació i que després tampoc mos arribi.
Perquè el vot en contra ha sigut només en el préstec. El de més ha eixit endavant, no?
Sí, clar. A veure, estava clar que se necessiten diners per reparar coses en serveis socials, se necessiten diners per a informàtica, per a serveis socials, se necessiten diners per a esports, per a reparar la sauna, i tots sabem la feina que està fent l'associació de Conquistando Escalones. És evident que si una associació està treballant i està lluitant, que tinga un apoyo de l'Ajuntament. Per tant, era algo que evidentment no anàvem a negar-nos i que teníem clar des de primera hora, ja en el plenari d'ahir, que anàvem a apoyar este suplement de crèdit en remanents, anàvem a votar que sí.
Claro, esta és una situació que per primera volta fan o posen damunt de la taula en aquest cas els 25 regidors, diguem els 14 regidors que estan a l'oposició i diuen mire, és que el que nosaltres no veiem clar no eixirà endavant, no?
Bé, jo no puc parlar per els altres partits, jo puc parlar per el grup Vox i el grup Vox sempre hem seguit la mateixa línia. Quan algo no ens ha paregut bé, han votat que no. Quan algo no mos ha paregut just, han votat que no. I quan algo mos ha paregut correcte, com és en este cas, pues els diners que feien falta per a esports, per a serveis socials i per a l'associació, pues han votat que sí. Nosaltres, Vox no se n'ha eixit mai de la línia, ni en este moment.
Vostès, en el moment en el que han entrat a votar, no sabien el que votarien els altres grups, no?
No. Nosaltres sabíem el que anàvem a votar nosaltres.
No han fet explicació de Vox, la seva formació, del vot?
No. No anàvem, primera, a donar-li joc a ell a que poguera dir-nos que tot el que diem és mentira, que és el que sempre sol fer al grup Vox, el dir que tot el que diem és mentira o que no ens enterem. Uh-huh. Per tant, no anàvem a donar-li aquest joc. I en part també, jo crec que tampoc feia falta, perquè era evident que Vox sempre mira per el ciutadà i el que no va fer és empenyar l'Ajuntament en 1.400.000 euros més. És que era de caixó. Era redundant el tornar a dir el que diem sempre. Que sempre se pot quadrar, que sempre se poden traure diners d'una partida, d'una altra partida i anar arreplegant com les formiguetes. Això és com les formiguetes que van arreplegant pa després poder viure. Pues això és el mateix.
Uh-huh. En aquest cas, hi ha una sentència firme que no se podrà pagar perquè vostès no han volgut donar-li un vot a favor per a demanar aquest préstec.
No, això no és cert. Això no és cert. Les sentències són firmes. Jo torno a repetir que mire el pressupost, que ajuste el pressupost i que pague a qui li té que pagar. És tan fàcil com això. És que si tu tens que pagar un deute, tu te responsabilitzes de pagar-lo, el que fas és anar buscant i furgant d'un lloc i d'un altre i pagar-lo. Pues és tan fàcil com això.
Sí, i l'advertència està dels si ara no paguem tindrem un 25% de recàrrec.
I per què vostè no se va plantejar? A veure, així n'hi ha una sentència que és de novembre o desembre del 2021, una sentència firme, és a dir, ell quan va fer els pressupostos del 2022, ell ja sabia que això ho tenia que pagar. Per què ha esperat a novembre del 2023 per dir-me fan falta estos diners? Si vostè ja té una sentència en firme, no sap si ho pagarà d'ací un mes o d'ací quatre, però sap que ho té que pagar. A veure, fica dient els pressupostos. És que me fa gràcia perquè és que ha quedat com si l'oposició fórem els culpables, com si l'oposició volgueren fastidiar, i és que la faena no està ben feta des de primer moment. I que conste que quan això ho haguera pogut presentar al pressupost, ell tenia majoria absoluta i ho haguera pogut aprovar.
L'oposició en conjunt, el Partit Popular, Compromís i Vox, ha bloquejat en els seus vots en contra durant el ple extraordinari celebrat a primera hora d'este matí l'expedient de suplement de crèdit dirigida a contratar una operació de préstec per a pagar 1,3 milions d'euros en sentències firmes. Pese a les explicacions i la documentació presentada per la regidora d'Hisenda, Sabrina Escrits, als responsables de l'oposició de Vila-real. Així com les raons donades per el propi alcalde José Benlleu del Partit Socialista del País Valencià, que ell sí que han votat a favor, per supost.
Sí, això ho ha tret un mitjà de comunicació. Uh-huh. El mateix mitjà de comunicació que a les 8 del matí o a les 10 del matí havia tret en premsa que l'oposició havia aplanat el camí per aprovar-ho. A mi no me dona cap seguretat ni me...
Ja, però el que dic jo, sols d'haver tingut... A vostès els han cridat per telèfon per a traure declaracions. Dir, jo normalment cride una part i cride també l'altra. Vostès ho saben.
A mi, després del plenari, l'única persona que m'ha cridat ha sigut vostè. Per vindre i saber el per què havien votat que no.
Home, a més, el que ocorre és que el que jo vull és que sàpiga la ciutadania el que està passant. És dir... És que el que se fan els ajuntaments és en diners de tots i totes.
Això és a lo que anem.
És dir, entonces, clar, si a mi me diuen que perquè hi ha 25 regidors, n'hi ha 11 en una banda i 14 en l'altra, i ahir n'hi ha una guerra política i no s'aprova el pagament d'una sentència perquè si no se paga, tinc que pagar un 25% més, jo vull saber, jo, personalment, imagine que tot el món vol saber perquè aquests 14 voten en contra, si ens constarà un 25% menys també els 14 que voten en contra.
És que és el correcte, el saber el per què se voten les coses i quines són les causes i quines són les repercussions. Sí que voldria comentar-li que vostè ha dit que n'hi ha una guerra, no? No sé exactament com ha dit.
Que perquè hi hagi... Jo, no dic que estigui la guerra en marxa, sinó que perquè hi hagi una guerra política dins de l'Ajuntament de Vila-real, que hi ha 11 governant i 14 en l'oposició, no se facin front a aquestes sentències o... clar, això és el que se'ns traslada, no?, després del ple, que vostès han votat en contra.
No,
però... I jo per això li pregunto, per què ha votat en contra vostè?
Sí, jo ja li he explicat el per què hem votat en contra, però de totes formes sí que m'agradaria aclarir-li que guerra no n'hi ha cap, perquè de fet si n'hi haguera guerra no li aprovaríem res. I el mes passat li vam aprovar el demanar la subvenció per a ficar les d'això fotovoltaïques, les plaques, perquè ens pareix que és avançar Vila-real, ens pareix bo per a Vila-real, i li hem aprovat el suplement en la modificació de crèdit. Si n'hi haguera una guerra, votaríem a tot que no isquera res. I en canvi, el que ens pareix correcte per al poble i millores per als ciutadans de Vila-real, estem votant que sí. Simplement no ens pareix correcte el tindre que empenyar l'Ajuntament en un millor 400.000 euros i per tant, teníem que votar que no, és que no n'hi havia altra opció. Jo crec que era evident que Vox, que sempre pensa les coses i sempre les raona, anava a votar que no.
No van a posar los palos a les rodes, no?
No. Quan siga algo bo per a Vila-real i per al ciutadà de Vila-real, a Vox el tindran al costat. Com sempre han fet, des que jo estic en l'Ajuntament, la legislatura passada, quan ha sigut bo per al poble, Vox sempre ha votat que sí, mai ha tingut vergonya de si té que estar a costa de PSOE estarà, si té que estar a costa del PP estarà i si té que estar a soles, com se mos ha passat moltes
vegades. Si té que estar a costa de Compromís.
Pues també, jo en Compromís li hem aprovat mocions. Li hem aprovat mocions que mos han paregut correctes i raonables. Jo no mai ha... Bueno, jo Vox, vamos... Vox mai ha tingut cap problema en ficar-se al costat de lo que nosaltres creem que és lo correcte.
Pues Irene Herrero, portaveu de Vox, del grup municipal Vox, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Justo abismos que nunca llegan a encontrar la luz. Podría ser que creces deprisa de un estirón en la misma fila. Todos los santos menean el rabo por ti.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer, desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hemos tocado el universo. Hay un vendaval que no va a esperar. Hay un sol gigante para
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand?
I la localitat d'Onda inicia la tercera escola d'igualtat per a educar en valors i previndre la violència sexual i els ciberdelits. Prop de 90 persones es formaran de la mà d'experts i compartiran ferramentes per a promoure la igualtat. Anem a escoltar a la regidora d'Igualtat, Maria Villanueva.
En Onda hemos dado inicio a la tercera escuela de igualdad para educar en valores y prevenir la violencia sexual y los ciberdelitos. La educación en igualdad es la base para construir una sociedad más justa y equitativa, y esta escuela es un paso importante en ese camino. Desde el equipo de gobierno estamos comprometidos en brindar a los ondenses las herramientas necesarias para promover la igualdad en las aulas y fomentar comportamientos saludables en nuestros jóvenes.
I comencen les obres d'acondicionament del moll transversal exterior del Port Castelló. Els treballs compten amb un pressupost de 7,3 milions d'euros i un pla d'execució de 12 mesos. Escoltem el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez.
L'Autoritat Portuària ha iniciat ja les obres de modernización y adecuación del muelle transversal exterior con un presupuesto de 7,3 millones de euros y una duración de 12 meses la adecuación del mismo. Un muelle que data de 1987, de 251 metros de longitud y que es fundamental para el tráfico del puerto de Castellón. Con esto modernizamos y adecuamos a la situación actual, un muelle que ha tenido una operatividad importante y que va a seguir teniéndola durante los próximos años. Y esta obra se va a realizar en dos fases para dejar operativa una de las partes en las que no se vaya a realizar todavía la obra.
I el síndic del Grup Popular, Miguel Barrachina, ha explicat avui a Puig que isca d'una volta a donar explicacions sobre l'actuació, ha dit, de contrats públics per 876 milions d'euros durant aquests últims anys al front del Consell. Escoltem a Miguel Barrachina.
Ximo Puig debe dejar de esconderse y explicar con urgencia cómo es posible que 876 millones de euros de todos los valencianos fuesen adjudicados a dedo en sus últimos años de gobierno. Es verdad que hacía cosas parecidas cuando era alcalde de Morella y que incluso su hermano Francis está imputado por haber recibido presuntamente dinero de forma irregular de su propia Generalitat. Pero 270.000 expedientes distintos sin publicidad merecen una respuesta.
I el Pati de les Aules de la Diputació de Castelló ha acollit la presentació de l'Open Internacional 20 anys Eco 25 Enduro de Sant Mateu del 2023, una prova esportiva que recorrerà diumenge que ve 5 de novembre el nord de la província i que portarà un benefici econòmic molt important al conjunt del territori. Escoltem el diputat Ivan Sánchez.
Tenim la sort de poder celebrar la 25a edició de l'Open Internacional Vintage de motos, on se recullen dels millors participants de la Comunitat Valenciana, a més de que és un recorregut que passa per diversos municipis de la comarca i té, a més d'un atractiu, una dinamització econòmica important en aquests municipis. Per tant, des de la Diputació, promocionar i donar força a aquesta marca que estem treballant novament de Castelló Escenario Deportivo, agafar el compromís i la responsabilitat de promocionar aquest tipus d'esdeveniments i agrair, no?, tot el treball que fa tant el Club de Sant Mateu com la Federació Valenciana de Motos, a més d'aquesta Federació Espanyola, no?, que recolza aquest esdeveniment del cap de setmana.
I ara escoltem el director general d'Esports.
El Nacional Vintage d'Enduro de Sant Mateu, que és una de les proves que la verdad es que me ha hecho ilusión conocerla porque sé que era una de las pruebas clásicas de motocross de Sant Mateu y la importancia que tiene y sobre todo la repercusión que tiene en todo el entorno. He podido conocer también a los organizadores y nada, y estamos seguros que va a ser un éxito, por sobre todo la experiencia de la gente que y de la organización después de tantas ediciones y de tantos de, y de tantas buenas sensaciones después que siempre me han llegado.
Estás a la 92.2 FM.
Este cap de setmana, Animal Submarí per partida doble. Dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Sporting de Gijón. I diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Athletic Club. El teu alè ens fa més forts. Recorda, dissabte a les 4 i quart, Villarreal B, Sporting. I diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Athletic Club. Endavant, groguets!
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.can-am.shop.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista en Villarreal.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua Agencia de Viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
María Fajardo, portaveu del grup municipal Compromís per Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
I clar, com antes que vostè ha parlat, Adrián Casabó del Partit Popular i Herrero de Vox, ja sap tot el món, tots els oients, que ve i se préstec de 1,3 milions d'euros no és d'endavant. Clar que sí que hi havia algo que tot el món tenia en duda, i era si al final Compromís sí que faria costat a l'alcalde.
És que nosaltres hem estat repetint, crec que la gent que ha estat seguint un poc el tema durant la campanya electoral especialment i realment durant tota la legislatura passada també. Nosaltres el que hem comentat és que hem arribat a un punt, després de tants anys de gestió del Partit Socialista, que el mantra dels empastres del PP fa una sinergia amb els desastres de Benlloc, perquè evidentment arriben sentències, però són sentències que venen moltes recorregudes, on els processos s'han allargat, s'han dilatat en el temps, segueixen arribant sentències, evidentment les sentències de condemna s'han de pagar, i ara arriba del moment on no és fins ahir, perquè és ahir en la Junta de Portaveus, on nosaltres ens ensenya una carta del contenciós administratiu en el que se'ns demana que en un termini de 10 dies responguem al jutjat què anem a fer per a pagar una d'eixes sentències, que no és la totalitat de les sentències que avui volien aprovar eixe préstec per a pagar-les. Tan sols era una, no?, de la que ens ensenyen el document. I ens l'ensenyen ahir. I, evidentment, hi ha que respondre al jutjat. I ara, doncs, el jutjat suposa que rebrà l'acta del ple que hem celebrat avui, tal com vam poder contrastar ahir amb el personal de la casa que vam parlar després de la Junta de Portaveus, i ja està. I en eixa carta se'ls notificarà que, com el govern actual no té una majoria absoluta, doncs que l'oposició ha optat per no voler demanar eixe préstec per a fer eixe pagament.
Mire, ahí em descol·loca un poc, perquè en el ple el que nosaltres sentíem era que l'alcalde els deia que vostès rebrien una carta. Perquè
sí, però
s'oposaven a signar a favor de demanar aquest préstec per a fer front a les sentències.
Sí, això no és així, però el que nosaltres hem pogut contrastar amb el personal de la casa, ja li dic que no m'ho ha comentat ningú de fora, m'ho ha comentat els funcionaris de dins, el que ens diuen és que aquest procés de la carta han hagut casos, evidentment, on s'ha hagut de recórrer finalment a enviar aquesta carta a tots els membres de la corporació, dient vostès són membres d'una corporació municipal, d'un ajuntament, que aquest ajuntament té una sentència i que no me la paga, espavilen, però ja està, i això és un pas molt posterior a el pas que vindrà ara, que és, si vostès volien pagar en un préstec, ara la primera carta que arribarà en tot cas és a intervenció de l'Ajuntament, precisament per a que siga el Departament d'Intervenció el que expose si eixe préstec es pot pagar, o sea, si eixe sentència se poden pagar o no en fons de l'Ajuntament, o efectivament no hi ha liquiditat i s'ha de recórrer a un préstec, i aleshores seran els propis tècnics els de l'Ajuntament els que valoraran que aquesta és la decisió que s'ha de fer. Però nosaltres seguim en la línia en el que se demanava era transparència. Precisament el dia de Tots Sants vam estar parlant amb la regidora d'Hisenda, amb Sabina Escrig, i també amb el propi alcalde. Li vaig rebotar el mateix àudio que li vaig fer a Sabina, que era per a dir-li que nosaltres el que volíem veure era l'estat d'execució del pressupost per veure si podíem fer alguna proposta alternativa per tal de no demanar eixe préstec de 1,5 milions d'euros i seguir endeutant a l'Ajuntament. Perquè si vostès fan un poc d'hemeroteca i van seguint tot el que ha passat, des del dia que van prendre possessió, i nosaltres tenim una regidora ara nova en el nostre grup municipal, que és Dora Saura, i clar, nosaltres perquè ja estem aveats, per dir-ho d'alguna manera, a este procediment, però la gent que accedeix nova a l'Ajuntament i que ara sí que està pendent del dia a dia de la casa, clar, ens donem compte que des del dia que van prendre possessió fins a l'actualitat anem a 500.000 euros per mes de despesa per a pagar coses que es devien d'altres anys, per a pagar sentències, per a pagar... I és cert que s'ha pagat 1,4 milions d'euros ja en sentències a pulmó, i això és cert, però és que ara hem de demanar 1,5 milions en base a què? Perquè no ho hem vist. No hem pogut ni aportar fins i tot una alternativa perquè en lloc del préstec de 1,5 milions fora de 1,2 milions perquè 300.000 euros es poden llevar d'ací o d'allà. Perquè és molt senzill dir, diguen vostès a qui volen llevar-li els diners, o diguen vostès quin conveni, o diguen vostès quina... I això no deixa de ser una demagògia, perquè al final Si nosaltres no veiem aquest document, no sabem si efectivament aquests diners només es poden traure de convenis o de subvencions. És que igual es poden traure d'altres partides, com per exemple promoció de certes coses, perquè al final així el que es promociona moltes vegades és una imatge i no un esdeveniment. El cap de setmana vam celebrar la Fira Agroecològica aquí a Vila-real, i llevat de la gent que estem immersos en la vida diària de l'Ajuntament, jo conec a gent que no s'havia ni enterat que fèiem aquesta fira. En canvi, la foto del nostre alcalde sí que és a tot arreu.
Bueno,
de fet, a mi
este
m'ha sobtat...
mitjà de comunicació s'hi va fer entrevista als organitzadors, perquè havien de promocionar el que se fa a esta ciutat.
Però és que és més, li dic més, em sobta moltíssim que la imatge... de que precisament en el seu cas, i em sap greu haver de vindre així precisament a dir esta opinió, quan vostès precisament sí que entrevisten directament a les persones que ho organitzen, no només en este cas, sinó també en el que vaig a comentar ara. I em sap greu que... però és per a que els oients siguin coneixedors un poc. Avui es publica la notícia post-pleno, igual que vostès ens fan una entrevista, també en altres mitjans de comunicació es fan ressò. A mi no m'ha telefonat cap mitjà de comunicació per a preguntar-me la meva opinió, per què he votat en contra, per què no he fet explicació de vot, que ara també m'agradaria comentar per què no hem fet explicació de vot en el ple. Però, clar, no ho pregunta ningú. I ahir, una de les coses que em sembla anecdòtica, però curiosa al mateix temps, és que tenim a la nostra banda de música, que és el seu aniversari. Estan organitzant una setmana meravellosa i un mes pràcticament, perquè ara és la festivitat de Santa Cecília i aprofiten per celebrar que complixen anys, a més. I la imatge que trauen alguns mitjans de comunicació és de l'alcalde en les dos carxofes allí explicant la setmana de la música i el president de la banda allí en un raconet. Sí. I a mi, sincerament, la setmana de la música que organitza la Unió Musical Santa Cecília de Vila-real, o sigui, la Unió Musical La Lira de Vila-real, per a Santa Cecília, ho haurà organitzat la Junta de la banda i no l'alcalde. Que està molt bé, que evidentment està molt bé que l'alcalde puga fer aquest reconeixement a la banda, però a mi em sembla com a poc curiós que la imatge que utilitzen per a dir la Unió Musical La Lira de Vila-real celebra que fa anys i que aparega el president allí a un raconet i que siga l'alcalde el que siga l'important. Crec que hem de saber on estem en cada moment i al final és el que parlem. A mi em dol molt que la gent no tinga interès per saber per què prenem certes decisions.
Sí, això és el que ja anava a dir-li. Si tenim 11 regidors que estan en aquest moment en un govern i minoria, n'hi ha 14 en l'oposició, se planteja demanar un préstec i se fa públic, tota la població, tota la ciutat sap que això, i este matí a les 8 del matí se fa un ple i se decidís que no, i jo, que tinc un micròfon davant, puc posar els micròfons a vostès per a preguntar-los. Escoltes, no han firmat per a este préstec i diu el senyor alcalde directament en el ple que haurem de pagar un 25% més si vostès diuen que no, i a més vostès rebran una carta del juzgat. I jo tinc necessitat de preguntar per què voten que no si tindrem tota aquesta sèrie de circumstàncies.
Perquè és el que li dic, és tot veritat alhora. Vull dir, el moment en què nosaltres rebrem aquesta carta serà després d'un procediment que s'encetarà en una primera instància de respondre intervenció de l'Ajuntament que va a fer per a pagar aquestes sentències. No va una carta a nosaltres. A més, els responsables de la gestió de l'Ajuntament són l'equip de govern i la corporació.
Sí,
en tot cas, en aquesta carta, en cas de que ens arribi, aquesta carta l'única assenyalarà és vostès pertanyen a una corporació municipal d'un ajuntament que em deu uns diners, espavilen. No van a fer res més. No van a... No sé si m'explique.
Sí, no
anem a acabar en la presó ningú, però ni tan sols l'alcalde per no haver aprovat un préstec. Igual n'hi ha que mirar d'on se trauen els diners. Igual esta és la fórmula precisament per a veure els números que portem tant de temps demanant i que desconeixem.
Vostè no ha fet... perquè, clar, la gent que sí que estava mirant el ple, he vist tots aquests moments, el moment en el que diu bueno, pues ja rebran també la carta i tal. Clar, ben a sota quedes un poc perquè dius, a veure, tens
passos,
que mirar...
Sí.
Clar, tu el que imagines que això se'n va tot, bueno, pues això, tot el món, molt mal, han hi hagut un molt mal moment, la cosa s'ha tensat molt, però vostès no han donat explicació de vot.
Efectivament, i nosaltres no hem donat explicació de vot, no sé què li hauran contat els companys que m'han precedit així en les entrevistes,
sí,
perquè no els he escoltat,
sí,
però nosaltres, el grup municipal Compromís, hem decidit no donar explicació de vot en el ple, precisament per a que no es convertira en un atac cap a nosaltres quan nosaltres hem deixat ben clar tant a la regidora d'Hisenda com a l'alcalde quina documentació era la que volíem veure. I no ens l'han fet arribar. Per tant, era evident que si no ens fan arribar el que nosaltres demanem i no s'ha plantejat cap alternativa perquè no hem vist aquesta documentació, no podíem votar favorablement. Però això per una banda. I per una altra, perquè com he dit al principi, per a nosaltres esta situació ens ve abocada per una herència rebuda, evidentment, per uns empastres del Partit Popular, però també per uns desastres de la gestió del Partit Socialista, per la qual cosa que es peguen entre ells. Per què tinc que entrar jo a valorar això en un ple que celebra a les 8 del matí a on la gent anem a veure les audiències dels plens?
Sí, però mira, a mi el que més me sorprèn és ahir s'ajorna el ple i se suposava que s'ajornava el ple per aproximar postures, o almenys és el que se'ns va traslladar. I no n'hi ha ningú tipus de contacte en 24 hores i esperen que este matí la cosa hagi canviat, no sé jo... No mai he vist aquestes coses d'aquesta manera.
És que ahir en la Junta de Portaveus i en la comissió també, si així està el meu company Santi Cortell, vull dir que me corregís quasi m'enganye, però si no m'enganye, tant en la comissió com en la Junta de Portaveus, en dos foros, es va reclamar aquest document i se'ns va dir que se'ns faria arribar l'estat d'execució del pressupost. I no se'ns ha fet arribar fins avui, a les 8 del matí, que hem començat el ple i aquest document no l'hem vist.
Pues entonces, estem al principi, estem al principi del divendres. Bueno, no, s'han aprovat coses.
Sí, s'ha aprovat el punt, claro. Que jo ja em vaig atrevir a dir divendres passat en el torn de precs i preguntes que estava segura que eixiria per unanimitat i evidentment ha eixit per unanimitat, que és precisament el dotar d'aquell mobiliari que fa falta per a serveis socials i del conveni amb Conquistando Escalones. Això s'ha aprovat per unanimitat, precisament perquè teníem tota la documentació, fins i tot més de la que, per dir-ho d'alguna manera, de la que estableix la llei que hem de tindre. Perquè en aquest punt sí que ho han fet bé. Fins i tot ens han passat les factures pro forma de tot el mobiliari que van adquirir quan això no estan obligats a fer-ho, perquè són factures pro forma. Són coses que no s'han executat encara. Però els pressupostos, com si diguem, aquestes factures pro forma que han sol·licitat per tal de decidir quina empresa feia el mobiliari més barat o quins ordinadors eren els millors i tal, això ho han rebut, quan això no és estrictament necessari per a prendre cap decisió. Quan més sucre, més dolç, evidentment, i jo sempre aposte per la transparència màxima. Però que en aquest punt, que sí que hem tingut tota la informació en temps i forma, doncs mira, per unanimitat.
Pues això, el que ens dona... bueno, jo en el meu cas el que penso és que pressupostos no en tindrem, perquè si en això no s'han posat d'acord, tindrem pressupostos prorrogats, o almenys és el que jo estic pensant en aquest moment.
Sí que he de dir-li que nosaltres, almenys ahir, eix era el sentir, no sabem si avui per la qüestió del vot negatiu doncs haurà canviat la postura, però ahir mateixa sí que vaig estar parlant amb dos regidors, amb Sabina i amb Xus Madrigal, i havíem quedat per emplaçar-nos a parlar del tema de pressupostos per a la propera setmana. Jo espero que aquesta cita no decaiga i que precisament puguem seure'ns i parlar les coses de tu a tu, que crec que és com se solucionen i que és el que el poble necessita, perquè uns pressupostos prorrogats és el que comentàvem també fa unes setmanes així precisament, que uns pressupostos prorrogats posen en joc moltes actuacions que es fan així a Vila-real en el dia a dia i que a nosaltres, per la nostra part, no ens agradaria que es deixaren de fer-se.
Clar, però quan ho busca el recolzament d'algun altre partit, el que busca és l'aprovació, i per a tindre l'aprovació el que volen els altres partits és veure documentació, cosa que de moment no se'n facilita. Per tant, no sé, la cosa... Jo vostè la trobo relaxada, eh?
Sí, jo estic relaxada perquè al final crec que és molt simple i és molt senzill d'entendre. Vull dir, simplement, ja li dic... L'única cosa que a mi sí que vaig pensar que el que estàvem parlant sí que era seriós és quan ahir, per fi, veig aquest document del jutjat de primera instància on posa que el requeriment és per a d'ací 10 dies i que ho havien rebut el 26 d'octubre. Aleshores sí que dic, ospe, que sí que és del 26 d'octubre, perquè quan nosaltres teníem les sentències que podíem consultar a les que feia referència a este préstec, clar, eren sentències que venien de l'any passat. Aleshores dius... Com abans d'eleccions o
vaja,
quan s'aprova el pressupost...
Li ha donat alegria a vostè de que una cosa del que li han dit era veritat.
Fora
no?
Veritat, sí. Jo estic molt contenta de que almenys en una cosa siga veritat.
María Fajardo, gràcies. Us diré Andrés per sard, així que ja relaxa-se. Gràcies per haver estat
aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
Sandy Cortells, professor, avui va parlamos de coques.
És una cosa que és imperdonable, que això... Pots perdonar moltes coses, però en este poble les coques són, jo diria, quasi com una religió, no? Uh-huh. Per això he posat el començament a la reina Esther, que ella, un problema que tenia en el rei Assuero, en el poble jueu, la regla en un convit, no? Precisament. En paraules, parlant en el rei Assuero, ho arregla tot, la reina Esther, i a més en un convit, com diu la cançó. Així que jo crec que tants problemes que tenim dia a dia, doncs potser els podem arreglar en coques, no? Uh-huh. Coques dolces o salades. Primer vull agrair a la senyora Vicenta, a la senyora Tere i a la senyora Dolors, que són les que em documenten sobre trucs per a fer les coques més bones, que després al final sí...
Trucos.
Sí, truquets.
Es comencem per coca de...
Bé, primer, l'origen. L'origen de la paraula coca és el mateix, si heu estudiat anglès, cake, cake, no? Cake. Ve de l'holandès, coc. I esta paraula entra en diversos idiomes europeus en l'època carolíngia, i sembla ser que s'inventa gràcies a aprofitar masses de pa que es diu en el llenguatge dels forners que no s'havien estufat, és a dir, que no s'havien unflat. I aleshores, clar, en temps de carestia o en temps que s'aprofitava tot, cuina del reaprofitament, d'ahí naix la coca, no? Doncs s'agafa eixa massa i es converteix en un esdeveniment culinari com és avui en dia, no? Les coques tenen moltíssims noms, ara parlaré. Unes són més grans, unes són més menudes. De vegades, tenint el mateix nom en cada lloc significa una cosa. Per exemple, la coca de Sant Joan normalment es considera una coca dolça, no? Amb fruites confitades. Però a l'Alacantí és salada i porta tonyina i es diu també la coca de Sant Joan. Vull dir que depèn del lloc, el mateix nom té uns ingredients diferents, no? Després també, una cosa que també m'ha cridat l'atenció és el nom que li donen en alguns llocs a la coca com panoli. en algunes comarques valencianes, que jo dic, panoli, és, em sona un insult, no? Ser un panoli, no? És pa en oli. Perquè, clar, és el blat, no? L'oli, l'aigua, la sal, tot això el que forma la base de la coca, no? És curiós també perquè varia de l'interior a la costa. A la costa utilitzem més peix i verdures. En canvi, conforme te'n vas a l'interior, n'hi ha més coques dolces i s'utilitzen més fruites a nou i el formatge, per exemple, els flaons, que també n'hi ha coca de flaons, no només els pastissets, sinó la coca de flaons, doncs és evidentment d'interior, no? Sempre hi ha una pregunta que fem moltes vegades a taula. Eres més de dolç o eres més de salat, no? I cadascú, doncs, explica les seues preferències. Jo, per exemple, sóc més de salat, eh? M'agrada més el salat, eh? I després una altra qüestió també, jo diria quasi filosòfica. A Vila-real hi diem la coca tapada o la coca destapar. La coca tapada o destapar. La coca oberta o la coca tapada. És a dir, que també té una segona capa per damunt i, per tant, es cuina dins els ingredients, el farcit, i es cuina d'una altra manera. Després parlaré, no?, perquè a Itàlia, que són especialistes en pizzes, que hi ha qui diu que d'ahí ve, és a dir, que ve sí. De nosaltres, els valencians, en una en un refregit que fan ells, o en una, no sé com dir-ho, bueno, que ve d'ahí, que seria així l'origen, que després li afegissin formatge. Doncs bé, nosaltres també tenim aquestes dues maneres de cuinar, no? Que directament en la calor del forn o en la calor interna allí dins de la tapa de la coca, no? En les coques salades, doncs, per exemple, tenim de molt bones. Hi ha una que m'encanta a mi, que és la coca de ceba, que a Vila-real es fa molt en molts forns. N'hi ha una altra que és la coca d'espinacs, que a Vila-real també li diem de verdura. L'he vista de vegades fer en bledes, però sobretot és d'espinacs. I així, doncs, li diem de verdura o de verdures, encara que n'hi ha pobles que la coca de verdures és en escalivada, és diferent.
Sí.
Però així, això, la d'espinacs o verdures és també... De fet, normalment, en un aniversari tens les dues, perquè ja cada un té un gust, no? La de tomaca... i n'hi ha gent que no li agrada tant i prefereix la de verdura o ara al revés, no? Després també tenim la coca amb peix o coca de gambes, que també en alguns pobles s'utilitza. La que havia dit abans, la coca de Sant Joan, que és de Tonyina a l'Alacantí, concretament.
Estem fent la coca de mollets xicotets, de munyicaeta, de peixets xiconius.
També, sí, sí. I que això també és típica en l'Alacantí, en una romeria, en un romiatge que fan que se diu de la Santa Fas. Una altra coca que hi ha en algunes comarques per ahir, sembla ser que al Coll, però diuen que també als Pirineus, coca de xulla. Com en este poble fem la xulla, doncs mira, potser podríem demanar-vos la recepta.
Directament, no? Clar.
I utilitzar-la a Vila-real. Passe a les coques dolces. L'altre dia, diumenge passat, ma mare va dur una que era la coca de Castelló que se fa en Quereguilla.
Com?
Que està boníssima. Mira, porta la recepta que jo tinc així, un quart de quilo de quereguilles, un quart de quilo de sucre, 125 grams de farina d'armeles, 3 ous, llima ratllada i sucre glaç per a decorar per damunt.
I la creguilla té que estar prèviament bullida?
Sí, prèviament, no? Està bullida, sí, sí, sí. I això se fa tot
una massa.
Pasta i està molt molleta. I és que em va agradar molt perquè és com que se te desfalla quasi en la mà, no? L'agafes i... Doncs
pues és com la coca mal feta, no? Però en creguilla.
En creguilla, sí, sí. Un altre nom preciós per a les coques, no? La coca mal feta, la coca de llauna, que sí. Simplement es diu així perquè es fa dins d'una llauna en el forn. La d'armela, la coca boba, jo recordé,
sí.
Com esta és molt típica del País Valencià, la coca boba, de converses i converses. I una que no pot faltar a Vila-real és la coca borratxa.
Vaja.
Que també li diuen emborratxar, que li fiques ahí algun tipus de licor.
Hi
ha una que és típica de la ciutat de València, que s'anomena la coca celestial, que porta ous, armeles, carabassa confitada, i després li posen un parell d'oblers, Oblés, que també algú les haurà fet servir, un tal és pala. El xocolate, com si fos Kit Kat. No
ah,
sé com,
claro. Saps? Sí, sí, com pala... és que ara està...
És per donar-li una base.
Sí, sí, l'oblea la fan en la palacoca de nocilla, està que posen ara tantes, que fan... quizá no té que cuinar-se ni res.
No, i la fas en un moment i els xiquets els encanta. I els majors. Segur. I els majors també, sí. en fi, bueno, farem una miqueta de gana, que és hora. La coca en cireres, típica de la salsa d'ella, per descomptar.
Jo no la prova mai, la coca en cireres.
Està bona, sí. Una miqueta...
És dolça?
Molt, molt, clar, en cireres.
És dolça? I les cireres com estan? Confitades o...?
No, jo crec que no es confiten, crec que no. No recordé ara exactament, però crec que no. Però és que la cirera ja té dolçor de per si, i més si és de la salsa vella...
Total,
és...
i més si està agarrat en el seu moment, és a dir, són aquestes que venen de càmera, no, i si estan agarrades quan toca, no?
Quan toca, sí, al costat. Mm. Després també la que havia dit, la coca de flaons, que seria la versió en coca dels flaons en si, dels pastissets, que això són uns altres noms que tenim, també. Una cosa són els pastissets, després una altra cosa serien... Ai, ara no m'heix el nom. Els pastissets, la coca tapar, la coca destapar... No m'heix el nom. Les panaetes, que són típiques de Pasqua, que porten el forat enmig. Un dia li ho vaig preguntar a la fornera, i el forat enmig per a què és? És evidentment per a que isquen els gasos.
Perquè no siguin alts. Clar. I claro, perquè no se faci alt i se coga bé en cuitet, dic jo, no? Està d'espinaques
i
de tomaca, no?
I de
no?
tomaca. És com una coca tapà, però redoneta.
En porta... ese reborde que li fas, que és com un pastisset xicotet, però més gran, és una pana.
Sí. La coca de llima... La coca, bueno, la coca de Reis, que és el que s'anomena així, el tortell o el roscó de Reis, també, vull dir, això tots els anys, ve el dilema este que nosaltres, més que el tortell de Reis, és la casca, no?
Sí.
Per excel·lència. Després de anous, n'hi ha una que va estar una vegada a Balears, que la fan en sobrassà i mel.
Mm.
Això, si viatgeu a les illes, l'heu de tastar.
Sobrassà i mel.
Sobrassà i mel. És espectacular. La recomane.
Té
un nom,
prova.
Jo no sé el nom ara, però és de sobrassà i mel.
Però l'has provat?
Sí, 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 sí.
I no, i però té base com, per exemple, de coca mal feta o algo?
Sí,
o...
sí, sí, sí.
I està per damunt.
I està per damunt.
La mallorquina i després la mel.
I la mel. El contrast, els que us agrada el formatge, que també se sol menjar en mermelà, és un contrast, la veritat, que es marida prou bé, que està...
Però jo crec que tu eres de bona barreta.
Sí, mira.
Per què?
S'haurem de comptar.
Tot te va de gana.
Després, coca de taronja. Ja fa temps que no la taste. Això alguna vegada alguna veïna l'ha feta. I la coca de xocolata. Jo crec que la coca de xocolata ve més per a festes dels barris i coses així. Sempre n'hi ha algú que la fa i que la passeja. I això és una altra. Clar, què passa? Que a tots els agrada mostrar el seu art culinari. I quan hi ha un esdeveniment social, quan comencen a traure el que sí. jo he fet,
sí.
bueno, i se'ls rodolan segur, perquè...
Sí, i la de iogurt, i mira aquesta no sé... I a més és que tot el món... I hi ha gent que té moltíssima gràcia,
sí.
per a fer... Jo sóc més bé de les que quan vaig a algun lloc la compre. He de confessar que no sóc massa cuinera. Però sí que és veritat que hi ha gent que té una destresa per a fer coques.
Sí,
bueno,
sí,
tu
sí.
tens prou destresa, no?
Jo intenté treballar-me. Sí,
i tens també destresa a l'hora de fer menjars d'altres llocs del món d'on vivim. És a dir,
sí
que t'agrada fer experiments que, cuidao, si no tens la mateixa base, és a dir, tu pots fer una paella valenciana ben feta, sí.
D'altres llocs, mira, que puguen recordar, sempre, i ho subratlla, recordar, a la coca està la pisaladiera de la Provença, el lamacun d'Armènia i el pide de Turquia, que són, diguem-ne, com pastes o coques que recorden una miqueta això. Vull dir, pues podeu buscar...
Que són pareguts a les nostres.
Són pareguts. Però esto, si, hi ha gent que diu que tenen 2.000 anys i coses així, perquè sembla que ja n'hi ha imatges d'estes romans i tal que apareixen com coques.
Sí, però és que cada un té una... Depèn d'on és. Jo recordo una amiga meva, ella era de Salamanca i me va portar torta de garbanzos. I clar, jo els cigrons dolcets en una espècie de base com si fos una pizza, pues sí. em costava, no? Després no estava
roïna. És com l'empanada gallega, que bona està, però no és la que nosaltres fem així.
És que
com més lleugereta, no sé, és diferent.
Sí.
Coca i Coqueta tot és de la pastereta, dites populars d'ací. Tantes boques, tantes coques. Ah, esta és la de repartir. Pues si n'hi ha 10 persones, com cada un fa una coca, sí, és això, no? Que al final no te les...
Clar, des de quantes places és, pues, de, les que ha, de la gent que hi ha llegat?
Clar, cada un porta la seva coca, doncs tantes boques, tantes coques. A falta de pa, bones són coques. A falta de pa, bones són bollos, en castellà, no?
Sí.
I abril gelat, coques de blat. Perquè el blat, pues, creix més i tot això, suposo.
Ah, abril gelat, coques de blat.
Sí, sí, sí. Que té a veure en el creixement, en el període del blat i tot això. Per tant, hi ha més blat, per tant, fas coques de blat.
De dos modos, com aquestes coques que feien el, pues, Matías, sobretot Matías Carmen, que, vamos, això ara, en la seva llanda negra, el rebetoner que li feia, el sofregit, és que fer a la coca que feia...
I sí, ja ve.
Oh, els trucs,
jo no sé si te'n sabràs més, però jo vaig a dir a les meves amigues, vale, Vicenta, Tera i Dolors. Primer un bon oli d'oliva que siga bo.
Oli d'oliva.
Oli d'oliva, sí, ha d'estar...
però ahí, si és coca dolça, té que ser de...
No, ahí ja no.
De girassol.
Ahí de girassol, però la coca de tomaca, per exemple, uh-huh, que és, diguem-ne, la hegemònica, així, no?
Sí.
Han dit un bon oli d'oliva... I, clar, hi ha una part que se suposa que ha de ser aigua, però diuen que en comptes d'aigua hi ha qui posa suc de taronja, o una part de suc de taronja.
Jo també sentit cervesa.
Cervesa o vi blanc, efectivament. M'han dit tres coses possibles. Que, bueno, ja aneu tastant a veure el vostre gust. Això és per a la massa, eh? La part de l'aigua, en comptes d'aigua poses o suc de taronja, o vi blanc, o cervesa. I n'hi ha un altre truc, que una part de l'oli d'oliva, en comptes d'oli d'oliva, poses mantega de porc, que sembla ser que li dona com una altra consistència. I l'últim que me van dir, en una reunió, que li ficaven una punteta de canyella a la massa. És a dir, una cullereta de te, bueno, també depèn per a quanta gent feu, però que no ha de ser ahí ficar mig pot de canyella. És donar-li un sentit, que diem així, de canyella. I aleshores, quan te la menges, jo la vaig tastar en una miqueta de canyella i sí que es notava, eh? Es notava molt. Tenim temps, perquè he començat de la Reina Esther.
Sí, no, ens queden 6 minutets segur.
Mira, he començat de la Reina Esther i volia parlar també de la Reina Margarida de Savoia, perquè hi ha qui diu que la coca i la pizza estarien entroncades a través de aquests esdeveniments, de que en algun moment
s'ajuntaren dos persones.
Formar part del,
claro, cada
del
un porta
regne,
lo seu,
no?
És com Nàpols, quan es juntem i porten cada una la nostra pasta, no?
Clar, i com és evidentment mediterrani, n'hi ha moltes coses que compartir, però que les compartim perquè històricament ha hagut aquesta comunicació entre els regnes que ara estan, bueno, Sicília, Nàpols, i el que era l'antiga corona d'Aragó. Bé, la llegenda diu que la reina Margarida, en la seva estadia en el Palau Capodimonte, es va fartar del menjar francès gourmet, que era el que menjava la reialesa europea de l'època. Aleshores, la reina va cridar al cuiner més famós i mestre en l'art de les pizzas de Nàpols, que era Rafael Espósito, i li va demanar que fornetjara tres pizzas en la cuina del Palau, inspirades per descomptada en la nostra coca. Això ho afegis jo. La de all, que es diu marinara, que no li va agradar. La d'anchoves, la Napoli, tampoc li va agradar. I després va fer una en salsa de tomaca i mozzarella i unes fulles d'alfàbega. Espósito, pues, com li l'havia fet a Pere d'ella, li va posar el nom a la pizza en honor a la reina Margarida. I li va demanar que a canvi ficara el segell reial a la seva pizzeria. Uns dies més tard, el chambelán de la reina li va enviar una nota d'agraïment que encara diuen que es pot veure avui en dia a la pizzeria Brandi, que són els descendents d'Espósito. I aquesta seria la llegenda. Vull dir, i per què posa així la pizza? Doncs perquè hi ha algunes teories que entronquen esta pizza, perquè també tenim la coca redoneta destapada, que recorda moltíssim, excepte l'ingredient del formatge, a la nostra coca. I aleshores, com hem començat de la reina Esther, doncs volia acabar la reina Margarida de Savoia, a la que li devem, jo crec que un plat inspirat en, en el nostre plat per excel·lència dels aniversaris. Perquè, a veure, vas a un aniversari o a un sant, ara ja no se celebren tant els sants, però fa anys se celebraven les dues coses sempre. I sempre tens les coques aparades a la taula, per descomptat. Vull dir, això ha de formar part de qualsevol esdeveniment en gent. Així que jo el que volia avui... A veure, la gastronomia és un fenomen cultural, forma part també de la nostra cultura, no? I potser no el valorem prou només quan hi som d'ací. És a dir, que quan passem per un forn, per una pastisseria, que n'hi ha tantes i de tan bones en este poble, que ens en recordem que les coques i la coca salada i dolça, estan ahí des de fa molts anys i que espero que continuen estant.
En totes les reunions, normalment, n'hi ha coques i això no té que faltar. Santi Cortells, professor, ens ensenyes a fer coques, Donald Conter.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies per haver estat així.
Compañía y jamás también, y también quiero tener largas las tus mesas, viva tu grandeza. De equipaje, de que te arregles.
soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí.
Bé, arribem al final del matí i ara sí, molt bon cap de setmana. Dilluns ens retrobem a les 12 del migdia.